Torra.
La meva història és la de qui vol compartir la seva fe. Primer aquí i ara a Moçambic. Soc en Carles, un missioner.
La història d'en Pau és una història que està per escriure. Avui l'hem batejat a la nostra parròquia.
Perquè rere cada X hi ha una història, marca la X a favor de l'Església en la teva declaració de la renda.
Ràdio Estel. Andorra, 107.5.
Les 9 de la nit, hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu també per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al Dia.
Bàsquet al Dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al Dia.
Què tal, com esteu? Bona nit. El Barça va imparable, cap a la final de la Lliga Endesa, després de l'eliminació a Atenes en els quarts de final de la Eurolliga. Des d'aleshores ja són 10 les victòries consecutives que ha aconseguit el conjunt que ha entrenat Xavi Pascual. D'aquestes, 6 de Lliga regular contra Obradoiro, CAI, Estudiantes, Bilbao, Unicaja i Morabanc Andorra, i 4 de playoff, 2 contra el Fiat Joventut i 2 contra l'Unicaja. Divendres per 91-60 i ahir diumenge, que hi ha la segona d'aquestes semifinals per 91-70. D'aquesta manera, el Barça està a una sola victòria, una de certificar el seu passaport cap a una nova final de la Lliga Endesa. Xavi Pascual reconeix que aquest Barça travessa un bon moment.
Ara estem en un bon moment, com hem estat en el passat, però crec que ara portem bastant de temps on estem podent treballar tots junts i això ens ajuda molt, ens ajuda a estar en un bon moment de confiança. Cada dia és diferent, però arribem a aquesta recta final bé, anem a veure com acabem.
Doncs amb el 2-0 el Barça podria certificar el passi a la final aquest mateix dimecres. El partit tercer d'aquesta sèrie, el primer, el Martín Carpena, es disputarà a les 9 de la nit en directe per Teledeporte. Això és Bàsquet al Dia amb el Mario Ramírez al control. Hola! I Xavi Pagant a la producció.
Des d'ara fins a 2:15 no es perdi el millor programa de Radiofònic dedicat exclusivament al bàsquet.
9:02, comencem.
Viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al Dia. Presented by Òscar Merino.
Doncs el Barça, que va començar molt bé la temporada fins l'arribada de les lesions, Oleson, Navarro, Eriksson o Abrines, l'acaba de la mateixa manera o millor. De moment estan a una victòria de la final. Sembla difícil, per no dir impossible, que aquest Barça pugui perdre o aquest Unicaja pugui guanyar 3 partits ara consecutius, pensant en les semifinals del playoff de la Lliga Endesa. Pascual, per si de cas, prefereix recordar el que va passar a les semis de la temporada passada.
L'any passat nosaltres vam guanyar 2 partits fora de casa, a camp de València, ens vam posar 0-2. Semblava que era gairebé impossible no tancar l'eliminatòria al Palau i no vam ser capaços de fer-ho i vam anar al 5è partit perquè el nostre rival va jugar millor. Això és playoff, cada dia és un nou repte, és un nou moment, és un nou partit, és una nova posada en escena i hem d'estar preparats per dimecres fer un bon partit i intentar aconseguir aquesta tercera victòria, però queda molt per fer encara.
Doncs queda molt per fer, diu Xavi Pascual, però el que és un fet és que aquesta temporada, de les 5 vegades que uns i altres Barça i Unicaja s'han vist les cares, en totes 5 l'equip blaugrana s'ha endut la victòria. I per cert, pel partit d'aquest dimecres, demà passat, veurem si podrà jugar o no, si arriba o no Tibor Pleiss. L'alemany patia ahir un esquins de turmell. Els dos que sí estaran, sí jugaran dimecres, són Tomás Satoranski i Marce Huertas. El txec està fent un tros de temporada i el brasiler sembla que ara torna a recuperar la millor versió entre tots dos. Ahir, 33 punts, 4 rebots, 8 assistències per 43 de valoració.
Des que ha començat playoff estan els dos coincidint en el temps a gran nivell, ens ajuda moltíssim. Segur que la part més visible és la notació, però no només amb la notació, amb la direcció, amb la seguretat, amb, amb totes les coses, i això ens fa tenir un plus en el nostre joc important quan tots dos juguen bé. I la veritat és que estem força contents de com van les coses.
I en el cas de Satoranski, remarcar que amb una valoració mitjana de 24,5 punts, el jugador més destacat en aquests dos primers partits de semifinals és ell, gràcies als seus 16,5 punts, 3,5 rebots i 6 assistències. I un altre jugador que ahir va ser protagonista, Mario Sonja, el jove jugador croat, acabava el partit robant una pilota, passant la pilota entre les cames d'un jugador del Unicaja i fent una esmaixada de les seves.
Para Germán Gabriel, pone la mano Sonia, recupera Sonia, se marcha Sonia, Sonia, mate de concurso de Mario Sonia para finalizar el partido tras esa recuperación de balón y Mario Sonia que se gusta y hace que el Palau Blaugrana se levante para celebrar ese matazo. I el triunfo de l'equipo de Xavi Pascual.
Doncs l'espectacularitat de Sonja, que es va tornar a veure ahir al Palau Blaugrana amb una de les esmaixades marca de la casa, de les seves, de concurs. El jove croat jugava ahir 11 minuts, anotava 5 punts, capturava 3 rebots, donava 3 assistències, robava 3 pilotes per 13 de valoració. Després del partit, Bàsquet al dia, parlava amb el gran Mario Sonja.
Mario, victoria importantísima la de hoy, ¿no? Para dar un paso prácticamente definitivo ya para la final.
Bueno, hemos cumplido todas las reglas que hemos preparado antes. Hemos hecho bastante buen trabajo en defensivo. En ataque nos han salido las cosas muy bien. Voy a decir como hay previo para este partido. Empieza en tercero 0-0 y además es ahí en su casa y hay que estar a tope para ganar ahí.
Mucha diferencia, ¿no? Barça con Unicaja en esta serie de semifinales, cuando Unicaja ha sido muchas jornadas líderes, ¿no? O líder en la Liga Endesa.
Ellos son muy, muy buen equipo, pero nosotros estamos en un altísimo nivel y claramente el nivel muy diferente que donde hemos estado casi toda la temporada. Solo hemos ido para arriba, con todos altibajos, problemas, pérdidas y todo lo que nos ha pasado. Nos hemos ido, hemos tenido mucha mentalidad y carácter, que es muy raro. Y nada, esto nos permite ahora vivir así, porque si hemos bajado la cabeza en esos tiempos no llegamos ni en cuartos de finales casi en playoff.
Son 10 victorias consecutivas después de lo que pasó en Atenas. Estáis en el mejor momento de la temporada. ¿Por qué ahora este Barça y no antes, Mario?
Bueno, esto es puede ser por muchísimas cosas. Primero que es un partido por semana. Esto no es excusa, solo que equipo juega con una rabia después de Euroliga que nos ha pasado y salimos a este un partido antes de playoff, esto que hemos jugado. Salimos con una rabia increíble que vamos a... Cada uno de mis compañeros vive en límite cuando estamos jugando. Está en red zone cada uno y esto resulta a todo que demostramos en la pista. Y después, claro, viene playoff, es claro, viene ahora como Euroliga, ¿no? Dos partidos, casi tres por semana. Pero estamos con esta rabia totalmente en este red zone. Vamos así, recto, y no nos preocupa nada. Solo queremos ganar y demostrar que somos algo, ¿no? Y presentamos al mejor club de Europa.
2-0, ¿te ves en la final o todavía no?
No, porque queda un partido. Hay que ahora ir a tope ahí y si ganamos ahí, sí, obviamente.
Viendo cómo está el nivel de Barça Unicaja, ¿lo más normal sería un 3-0 o no tiene por qué?
Pues no lo sé. Imagínate, tenía que ser 3-0 contra Olympiacos y nos pasa 3-1, ¿sabes? Hay que ir partido a partido, estar tranquilo, prepararse muy bien y demostrar todo en la pista.
Lo que sí parece difícil es que Unicaja pueda ganar 3 veces seguidas al Barça, ¿no? Eso sí que parece muy, muy difícil o imposible.
No, imposible es nada, pero no sé, si puede pasar cualquier cosa. Esto es baloncesto y sabes que puede pasar cualquiera cosa en cada momento, ¿sabes? Pero esto depende también de nosotros, tenemos que estar muy, muy tranquilos ahora y prepararse por este partido o partidos ahí y nada, y a ir a ganar, coger una ahí.
La otra serie está empatada a una victoria, Madrid 1, Valencia 1, ha ganado el Valencia en Madrid. ¿Cómo lo ves? Quizá con si lo más larga posible, mejor para vosotros, ¿no? Que se desgaste Madrid, que se desgaste Valencia.
No lo sé, no lo sé.
No te preocupes.
No, nada, cero. Pero no, y tampoco podía ver el partido. No lo he visto ni primero. No sé. No es que no me importa nada, pero no es. Depende todo de nosotros.
Personalmente, ¿qué tal? ¿Cómo te estás encontrando?
Todo bien, sí.
¿Se acerca el draft? ¿Lo tienes en la cabeza o no piensas en eso?
No. Ahora tengo que dar un plus para equipo más que nunca. Tengo que ayudar a mis compañeros aquí. Y de verdad que de esto no sé ni cuándo es ni nada. No pienso en esas cosas.
¿Dónde te ves el año que viene o no piensas?
No lo sé. Aún hay que ver las cosas aquí. Primero nos queda esos un mes casi para acabar la temporada. Primero este semifinal, después ojalá final y después vamos a ver. Pero ahora me veo solo en Barça. No, ni lo pienso de esas cosas.
De hecho, te ponen en un sitio muy alto en el draft. Entre los 8 primeros, 7 primeros.
Esto depende de equipos ahí, no depende nunca de calidad de jugador, tampoco lo sé cosas como va esto, pero 1, 3, 5, 8, no lo sé, no he visto ni estos, como se dice, predicciones, ni sí. Esto, no he visto nada, bueno. Y aquí se cambia, claro, siempre, no sabes qué ha pasado en los últimos años, siempre se algo cambia, pero no estaba mirando nada.
Bueno, suerte para Málaga, ¿eh?
Muchas gracias.
Doncs així veu i viu el present i el futur. Mario Essonja, en declaracions al Bàsquet al Dia, a poc més de 2 setmanes del draft de la NBA, que es celebrarà el proper 25 d'aquest mes. Les prediccions el situen entre els 7 o 8 primers i fins i tot hi ha mitjans que el col·loquen en el lloc número 3 del draft. Però ell, de moment, afirma al Bàsquet al Dia que només es veu aquí a Can Barça. Pel que fa a l'Unicaja contra les cordes, el seu tècnic Joan Plaza entén que la gent pensi que no tenen opcions de jugar a la final.
És lògic perquè estadísticament jo no hi entenc i les estadístiques estan també per trencar-se, però normalment diuen que el percentatge és ínfim.
I Plaza, de moment, només vol pensar en el partit de dimecres.
Ara el que no s'ha de pensar és en la muntanya que suposen els 3 partits. El que ni que has de pensar és anar traient roca a roca. Tenim 3 roques enormes a sobre, el que hem de fer és treure la primera. I després ja veurem si són capaços de treure la segona, però no plantejar-t'ho tot, perquè llavors, si no, trauries la bandera blanca, la senyera blanca, i et quedaries a casa.
Doncs dimecres, a partir de les 9, en directe per Teledeporte, veurem si l'Unicaja és capaç de forçar un quart partit o si el Barça certifica ja el passe a la final. I per cert, que ahir diumenge al Palau Blaugrana, suposo que us ho podeu imaginar, també es va parlar de futbol després de la Champions que va guanyar dissabte el Barça, derrotant per 1-3 a la Juventus a la final. Doncs bé, a la sala de premsa, Xavi Pascual es va referir a la Champions de futbol.
La gent era disfrutant moltíssim el moment, amb poc patiment, m'ho veia positiu i sentia que guanyaríem. Molt content, felicitar des de Luis Enrique per començar i a tot l'equip i a tots els barcelonistes per aquesta victòria. Ens fa molt feliços a tots.
Doncs després del triplet de l'equip de futbol, dels 7 títols de l'handbol, esperem que l'equip de bàsquet no acabi en blanc, la temporada, com l'equip de futbol sala. L'equip de Xavi Pascual li queda la Lliga Endesa i arriba aquest tram de la temporada, sens dubte, en un gran moment de forma. 9 i 14, més coses.
El baloncesto es un orgullo para...
Radio Estel.
Y esta es una buena prueba de ello.
Bàsquet al dia.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troben el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
I si el Barça té la final de la Lliga Endesa a tocar, l'altra semifinal dels play-offs està més igualada. Tant és així que Madrid i València empaten la sèrie a una victòria. Dijous passat el Madrid superava el conjunt xe per 81-71 i ahir, diumenge, sense Pau Ribas i sense Kresimir Lonchar, el València era capaç de guanyar Madrid per 89-93. Demà dimarts, a partir de les 9, tercer partit de la sèrie i primer a la Fonteta. Pablo Laso sap que estan obligats a guanyar almenys un partit a València.
Hemos vivido este año situaciones complicadas. En cada playoff, cada partido es diferente. Bueno, ya nosotros sabíamos que era una serie que iba a ser muy complicada y que debíamos tener que emplearnos al máximo desde el primer minuto. Yo creo que el equipo es consciente. Ahora tenemos que ir a Valencia a cambiar el chip rápido del último partido y empezar a pensar en el tercero.
L'entrenador del Madrid parla també del nivell físic que exhibeix València Bàsquet.
Es un equipo físico, es un equipo muy duro, con mucha rotación. Tienen gente dentro muy dura, como Lisu, como Dublevic, Harangodi, y exteriormente igual, con Sato, con Lucic. Ellos son muy físicos, sabemos, ya no solamente ahora, sino en los dos últimos años, un equipo que juega al límite de la falta, bueno, y nosotros debemos estar preparados para eso y sabemos que son partidos de semifinales muy duros.
Y escoltem també Felipe Reyes, Nochoni, Rudy Fernández.
Esto no acaba aquí, todavía queda mucha serie y ahora ir a Valencia a ganar. Porque hay que salir mucho más centrados, todo el mundo más metido en el partido y no dejar que ellos se vengan arriba como han hecho en la primera parte.
Creo que no salimos preparados a jugar, le dimos una ventaja muy importante en lo que fue el primero y el segundo cuarto, que después obviamente siempre vinimos de remolque, ¿no? Si no fuera en el tercer cuarto o en el último cuarto que hicimos un arreón, hubiéramos perdido por más diferencia, así que bueno, habrá que volverse a reagrupar, pensar en el próximo partido que, y bueno, y a seguir jugando. Esto es una serie larga y obviamente que acá nadie pensaba que se iba a poder ganar 3-0.
Viendo que ganamos el primer partido dejándolo solo en 73 y hoy han metido 90 y pico, así que en ese sentido pues hay que ponerse más el mono de trabajo en defensa y ahora físicamente pues se van notando las piernas, etcétera, pero bueno, vamos a intentar sacar un partido por lo menos en Valencia.
Hoy creo que nos faltó fuerza, empuje y nos faltó más decisión para ganar este partido, que eso obviamente no es ni táctico ni basquetbolístico, sino más que nada de la cabeza y estar preparados.
Doncs les reflexions de Felipe Reyes, d'Andrés Nochoni, del Chapo Nochoni i de Rudy Fernández. I encara ens queda pendent. L'escoltem ara, Carles Durán, entrenador del València Bàsquet.
Recuperamos el campo a favor y estoy muy contento de que la gente en la Fonteta va a disfrutar de dos equipazos. Y espero, y es mi deseo, no volver a Madrid, como ya dije en la serie contra Bilbao, pero claro, ahora juego contra el campeón de Europa. Todo el mundo dice que la final va a ser Barcelona-Madrid, pero nosotros vamos a intentar hasta el último segundo que no sea así. Nosotros queremos jugar la final.
9:18, marxem a València, ex-taronja, Nacho Rodilla, què tal, bona nit?
Hola, bona nit.
Escolta, el Barça està una passada a la final, el València està a dues, i la possibilitat d'eliminar el Madrid i de sentenciar la Fonteta, no sé com ho veus.
Bueno, pues ho veig. Jo crec que ho veia al principi, no? Perquè la veritat és que tot el món pensava que el Madrid estava molt per damunt, que fins ara havia demostrat que havia rendit a molt bon nivell, que era campió de la Lliga de forma merescuda i que en les semifinals pues anava a passar, si no en un 3-0, en un 3-1, i que anava a costar-li a València Bàsquet molt poder competir. I bueno, ens ha demostrat a València Bàsquet que ens equivocarem tot i que ara en el moment este de play-off ha tret la seva millor versió, que possibilita pues, el poder sentenciar l'eliminatòria aquí a València.
Però ho veus possible? Veus el València capaç d'eliminar el Madrid?
Mira, després d'acabar el primer partit, pensava que anava a ser impossible, perquè el Madrid va estar mitja part a un ritme d'anar a mig gas, i així tot quan va apretar va ser capaç d'anar-se'n de 10 o 12 punts i guanyar en tranquil·litat, i a acabar el segon partit, pues, canvia tot, no? Canvia tot, perquè veus a València Bàsquet poder castigar a la defensa del Real Madrid, comences a poder també certes situacions on València Bàsquet pot fer molt de mal i valores la història de forma diferent. Jo crec que el Real Madrid a la Fonteta ho va passar mal. Crec que ho va passar mal perquè València Bàsquet, si té algo, és qualitat, atesora molta qualitat en les mans de molts jugadors, té punts, té anotació, i això possibilita que en el teu camp, davant la teva gent, te'n pugues anar a un marcador pues, de 80 i pico, 90 punts, i crec que ahir, en aquesta anotació, el Real Madrid ho pot passar mal. Defensivament, a lo millor, els dos equips demostren certes carències al llarg dels partits, però no cap dubte que les dues plantilles tenen aquest arsenal ofensiu que es dona per a poder guanyar en contres a base de qualitat ofensiva.
Dimecres no, demà dimarts, clau, no?
Sí, clau. Al final, lo més pròxim és lo que determina pues, un poquet toca, tindre el aspecte anímic a favor o en contra, i el primer dia és que reforça tenir l'aspecte anímic el Madrid, el segon és el València Bàsquet, i este tercer és possiblement decisiu, no? Decisiu per a deixar a un equip tocat o i a l'altre més tranquil, i en aquest moment de tranquil·litat d'un equip i d'estrès de l'altre, pues jo crec que s'afronta diferent, no? Però tant, sí, el tercer partit és decisiu, el tercer partit pot cantar un poquet el futur d'esta eliminatòria, i per a mi demà és el partit que hi ha que traure per a poder colpejar el Madrid i deixar-lo contra les cordes.
Sense l'Onchar, sense Pau Ribas, i per rematar-ho, veurem Rafa Martínez com està de la lumbalgia.
Home, la veritat és que està tocant, no? Però també València Bàsquet davant del Real Madrid, sense comptar en l'Onxa, sense comptar en Pau Ribas, mira de què va ser capaç i quina versió va traure, no? Jo crec que València Bàsquet, en una rotació més curta, el que passa és que, clar, això són play-offs, i si l'eliminatòria s'allarga, la profunditat de banqueta sí que te dona moltes coses, no? Però jo crec que en el curt plaç, o sigui, en el partit, en el dia a dia, una rotació més curta a València Bàsquet li ha donat més coses que una rotació més llarga. I a veure si en aquest tercer partit el que no estiguen els jugadors no se nota. I per què? Perquè els que vagin a estar van a tindre aquest protagonisme segur i van a tindre molta presència en minuts. Jo crec que això també moltes vegades al jugador li agrada sentir que diguem, estiga com estiga, va participar. M'agradaria que o Pau o Rafa, un dels dos, pogueren estar, no? Pau ja està pràcticament descartat, sí, sí. I lo de Rafa veurem com està demà a última hora, però que crec que també la millora dels jugadors ve per més presència en minuts en pista, i l'aparició estel·lar de l'altre dia de Nedovic no l'havien vist tampoc massa vegades aquesta temporada, i mira, va aparèixer perquè va tindre aquest moment seu per estar en pista i estar molts minuts de forma continuada, i ahir va traure tot l'arsenal que té.
Sí, sí. Doncs ens seguirem parlant, Nacho, aquí al Bàsquet al Dia. Per acabar breument, sona molt Pedro Martínez per València la propera temporada, però no sé com valoraries la feina de Carles Durant.
A veure, jo penso que Pedro Martínez és un entrenador que ha demostrat que està al nivell dels millors, que és un entrenador que està més que capacitat per a portar a este València Bàsquet, és un home en criteri, és un home en el que hi ha que tindre també per a no donar massa ales als jugadors i saber frenar-los, i té moltes coses en el seu cap i en les seues mans per a poder continuar en aquesta trajectòria que ha demostrat com a entrenador. Però perquè, clar, quan arriba un moment així, jo crec que tant el club com el aficionat i qualsevol seguidor té que estar un poquetet té que ser un poquet pacient, no? I la figura de Carles Durant semblava que fins ara no se anava a comptar de cara a la propia temporada a Mell. Y bueno, y el papel que facha el equipo en esta eliminatoria pot determinar també moltes coses. Per tant, sí. Per respecte, per tot, per lo que està fent l'equip, per traure un poquetet de l'orgull en este tram final de temporada, en el moment del play-off, que és quan se decidís tot, pues jo crec que caldria ser pacient i esperar a que l'equip acabe y tenga, bueno, pues cada escu tenga es medis que le corresponde.
Veurem què passa. Nacho Rodilla, un plaer i una abraçada forta, eh? Gràcies.
Vinga, un abraç.
I encara hem de buscar ja una opinió més.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troben el seu amor per aquest esport, l'energia per continuar. Endesa.
Doncs som-hi perquè ja ens escolta, com és habitual, els dilluns, el gran Albert Illa. Hola, Albert, bona nit.
Bona nit.
Escolta, primer, enhorabona, eh? Campions del mini de Catalunya amb el femení Maresme, eh?
Sí, sí, ara venim de la seva, una mica fònics i molt contents. Va ser una jornada, un cap de setmana dur, però hem assolit campionat i molt content per les nenes i pel club.
Molt bé, enhorabona, eh? Derrotant el Sant Adrià a la final per 62-56. Per cert, en nois, el campió, el Joventut, la Penya, derrotant a la final el Granollers per 65-88. Et pregunto pels play-off de la Lliga Endesa. El Barça 2-0, València, Madrid, Madrid-València 1-1. Com ho veus?
Vull estar escoltant a Rodilla i Madrid és una incògnita, perquè València ha aparegut en el moment més complicat i amb les pitjors condicions, perquè l'Oncar cau lesionat, Pau Ribas no juga i treuen un partit que amb un 2-0 s'hauria molt inviable l'eliminatòria per València, però ara és factible. I el Madrid, si no, millora una mica, no dona senyals tampoc d'estar massa en forma. El Barça se veu molt solvent i penso que traurà un dels dos partits segur a Màlaga. I si no, en cas d'un cinquè, si ja s'havien favorit el Barça. Jo el Barça veig que passa relativament còmode.
El Barça, que porta 10 victòries consecutives, home, jo crec que si tot va normal, un 3-0 no hauria de ser una cosa descabellada, eh?
Sí, sí, per això t'ho dic, que un dels dos el treu i jo també, sense ser molt agosarat, diríem que el proper partit és el que guanyarà. Jo el veig molt, molt segur al Barça. Ha aparegut un Sadaransky i està allà,
sí, sí.
Marcelinho ha agafat el rol també cada cop pues, amb més continuïtat i tothom està rendint. Ara mateix el Barça és molt potent.
I et pregunto per la NBA, Warriors 1, Cavaliers 1, aquesta matinada 9-3-9-5, després d'una altra pròrroga, 39 punts, 16 rebots, 11 assistències de LeBron James, Stephen Curry, 2 de 15 en triples.
Sí, sí, és el que anava a dir. La sèrie de 13 rares de Stephen Curry i a la meva base del mini ens ha deixat tocats. Perquè és una gran fan d'aquest jugador. I res, jo també volia que guanyés Warriors i ara penso que Cavaliers té bastant de chance per endur-se de la vida.
Doncs la matinada del dimarts al dimecres a les 3, el tercer partit, Cavaliers contra Warriors. Ho hem de deixar aquí, per cert. Albert, ahir al Palau em vaig trobar amb Quino Colom i em va donar molts records per tu, eh?
Sí, sempre ho he dit, que de petit canviàvem els bolquers amb el seu pare quan anàvem de vacances, vull dir, pensem de fa molts anys. Igualment, si el tornes a veure, de part meva.
Molt bé. Una abraçada. Cuida't, Albert.
Adéu, adéu.
Tan soroll que falta l'aire, he perdut la bruixa.
I abans d'acabar, dir-vos que els jugadors del Barça, amb la col·laboració amb la Fundació del Futbol Club Barcelona, han donat 3.550 euros en benefici de l'associació ASDEN. Nicola Mirotic, jugador dels Bulls, està disposat a jugar al proper Eurobàsquet amb la selecció espanyola. Tot està en mans del seleccionador Sergio Escariolo. Velimir Perasovic, nou tècnic del Baskonia, torna 8 temporades després. Antonio Gavilanes, president del Orense, es mostra optimista i creu que el club ho té molt malament, que no ho té molt malament, per complir els requisits exigits per la CB per competir la propera temporada a la Lliga Endesa. I el tècnic català Pep Clarós ha rebutjat l'oferta que tenia per fer-se càrrec de l'històric 1 d'agost d'Angola, per raons familiars, explica Mundo Deportivo. I un 7 de juny del 93, Dražen Petrović moria en un accident de trànsit a Alemanya. Ahir feia 22 anys. Doncs ho deixem aquí, donant les gràcies al Mario Ramírez al control, al Xavi Pagan a la producció i a tots vosaltres per seguir-nos i escoltar-nos. I estar pendent del Twitter, @basquetaldia, amb K, Bàsquet al dia. Tornem demà dimarts, com sempre, a les 9 de la nit. Vagi bé.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas.